A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de dotze. Tercera i darrera hora d'aquest matí, nosaltres avui dilluns 25 de maig, tercera i darrera hora en la qual tancarem la nostra roda de portaveus, aquella roda que vàrem encetar ja fa uns quants dies i que ha portat en aquesta taula tots i cadascun dels portaveus de les diferents formacions polítiques sitgetanes. La tanquem amb el portaveu del PSC, Armand Paco. Bon dia i bona hora.
Bon dia, sí.
Ens havíeu deixat una frase abans d'entrar, que ara no sé si recordaré la seva literalitat, però en qualsevol cas no vindrà d'una mica de matís per part del regidor, que les coses s'han de fer quan s'han de fer.
Sí.
Voldria això per aquesta legislatura? Per l'anterior? Per la que vingui? Sí,
no, per totes, jo crec.
Per totes.
Sí, penso que comentaven que hi ha un temps per fer les coses.
Això mateix.
I les coses s'han de procurar fer en el seu temps. Doncs una mica és el que en aquests ja 6 anys que portem al capdavant del govern municipal estem intentant fer. I per què ho diem? Doncs segurament perquè la gent ens manifesta, i no és una novetat, doncs que pateix certes molèsties, els entrebancs, i quan acabaran, i la pols, i el tràfic, i els camions per aquí, per allà, i ara no puc passar, no puc anar a la platja, i quan... Per tant, evidentment, ja ens agradaria fer les coses més fàcils, o que les coses poguessin fer de manera més fàcil, però les intervencions a l'espai urbà tenen aquestes molèsties, i sobretot intentem sempre transmetre el mateix missatge, a banda de donar la informació que calgui, que la gent estigui el més ensabentada possible del que es fa. L'important és explicar molt bé per què ho fem, i la segona, doncs, que tot això quan acabi, doncs, a l'espai urbà tindrà una altra qualitat i haurem resolt problemes que calia fer, no? Que calia resoldre.
Arribarem a aquesta qüestió, però partint també d'aquest pressupòsit i demanant, com sempre, reflexions generals a l'entorn de com estem, hi ha un temps per fer les coses, però en algun moment us hagués agradat que l'administració d'aquest temps o de les coses en aquest espai de temps hagués anat d'una altra forma, segurament perquè ara, a hores d'ara, moltes d'aquestes obres venen també marcades per un timing, que és el que imposa el fons estatal, i per tant no hi ha més cera que la que crema, o les fas en aquest temps o perds la possibilitat de fer-les, i més d'un pensarà, bé, doncs, i totes les que s'han fet fins ara i que varen entrar en aquesta primera etapa o la legislatura anterior haguessin pogut espaiar més en el temps o no.
Sí. Certament aquesta part de la reflexió l'haig de compartir perquè ens agradaria que les coses fossin diferents, però si són com són, ho veig a algun error. La primera ja l'heu apuntada, no? Les obres del Fons Estatal d'Inversió Local que apareixen, diguem-ne, com a rec de diners en els municipis de tot Espanya, 8.000 milions d'euros. La convocatòria s'obre a finals del mes de novembre de l'any passat amb la obligació de que hem d'enllestir les obres en el decurs d'aquest any 2009 o com a màxim en el primer semestre del 2010 i justificant-ho. Per tant, havíem de posar-nos la redacció de projectes en la licitació, en l'adjudicació i en el començament d'obres. És cert que d'aquestes obres del fons estatal el 70%, 60 i escaig ja han començat, la resta lògicament per imponderables de no entorpir i molestar més les deixem en alguns casos les que es fan escoles en el període vacacional, com és lògic, i unes altres després de l'estiu, perquè si no podrien tenir encara molts més problemes. Segona, obra de Balmins, Ministeri de Medi Ambient, obra del Passeig Balmins, 14 anys va llogant un projecte a veure si era possible, una vegada està otorgada la subvenció i s'ha de començar l'obra, no direm que esperin, no? Tercera, pla d'excel·lència turística, bienalització, que s'han fet diversos trams, carrer Jesús, Cap de la Vila, platja Sant Sebastià, carrer Sant Sebastià i algun altre que haurem de fer. Evidentment, tenim també un termini per poder gastar els diners, perquè si no els hem de retornar. I finalment hi ha un tema que, diguem-ne, que condiciona totes i cadascuna d'aquestes obres. És per la cavalgada de Reis, no. Pel Carnaval, tampoc. Per la Festa Major, no. Per la Festa Major petita, tampoc. Pel Festival de Cinema, no. Arriba un moment que no sabem quan encetar les obres i finalitzar-les, i algunes d'aquestes obres, a banda de les obres públiques que han fet les companyies de servei, gas, llum, telèfon, etc., doncs evidentment estan complicant en els darrers 2 anys, diria jo, de manera important als veïns. Però són obres que entenem com a necessàries perquè la qualitat de l'espai urbà i sobretot els serveis d'aquestes companyies en són necessaris.
A partir de la visita de Joan Rangel es va poder més o menys certificar o garantir que hi haurà fons estatal d'inversió local l'any que ve també?
Diguem-ne que ens va confirmar una mica el que es va dir per part del president Zapatero en el debat de l'estat de la nació. És a dir, ell no té en aquests moments una informació més qualificada que la que puguem tenir a nivell, diguem-ne, d'administració local o de mitjans de comunicació, i així ens ho va transmetre. Per tant, què vol dir això? Doncs que hi ha un fons de 5.000 milions d'euros preparat o preparant-se per l'any 2010, en el qual, diguem-ne, intentaran ajudar en d'altres tipus de polítiques. En aquest sentit, les polítiques relacionades amb les millores tecnològiques, en segon lloc, millores relacionades amb el medi ambient, i tercera, relacionades amb l'aplicació de la llei de la dependència. Per tant, en alguns casos serà menor obra pública, però, per exemple, millores en la coeficiència de l'enllumenat públic, és a dir, canviar fanals o canviar sistemes d'il·luminació, per exemple, podria afectar diferents sectors o territoris o barris de Sitges, i lògicament tot allò que fa referència a donar suport a gent amb discapacitat o gent que tingui alguna mena de dependència, doncs evidentment també és important. És a dir, diguem-ne que aquest segon paquet d'ajudes anirà més adreçat a les persones, en aquest cas, que no pas a les infraestructures o als serveis.
Tota la llista d'obres que ens heu proposat no han estat gravoses per l'Ajuntament. Correcte. Perquè el seu import ha vingut de fora. Qüestió afegida que segurament us deuen haver comentat i suposo que heu hagut de contestar més d'una ocasió. L'Ajuntament està en un moment delicat des del punt de vista de l'economia. Arran de què? D'haver emprès obres excessivament ambicioses, de no haver gestionat correctament tot el muntant de diners dels quals disposava, d'una conjuntura econòmica que és la que hem viscut, o d'una mica de cada cosa?
Home, suposo que en cadascuna de les obres públiques o de les inversions que s'ha fet per part de l'Ajuntament pot haver-hi un percentatge d'alguna d'aquestes tres qüestions o causes que vosaltres apunteu. Evidentment, ambició sí, s'ha tingut molta. Tant en allò que teníem previst fer com allò que com a conseqüència dels imprevistos hem hagut de cometre. Això també cal dir-ho, és a dir, l'Ajuntament, poso un exemple, n'hi ha diversos o podrien trobar diversos, no? L'Ajuntament no paga el que paga per l'adquisició del Palau del Rei Moro si no s'hi troba en una conjuntura en la qual es pot perdre aquest patrimoni i sortir, diguem-ne, de mans, entre cometes, municipals que no havia estat mai, per anar a parar mans privades. Evidentment, aquesta és una aposta agosarada. Vull dir, o hi vas o no hi vas, perquè si no hi vas ho perdràs. I a més, en el benentès de que hi havia una sèrie de col·lectius que estaven utilitzant aquell espai i, per tant, el que tocava era doncs, o buscar-los un altre indret, que la propietat els fes fora, i a partir d'aquí, evidentment, jo crec que no es podia deixar perdre un patrimoni com aquest i que durant tants anys ha estat assimilat per bona part de la ciutadania de Sitges.
Segurament convindreu amb nosaltres, però que ningú ho ha qüestionat.
No, ho sé, però diguem-ne, clar, gastar-te 3 milions d'euros...
Diguem-ne en el sentit que la majoria dirà, gasta't els que per aquí no hi haurà.
Gestió important. Al final, jo sempre dic el mateix, les coses valen el que valen i no el que volem que valguin, malauradament. I sí que és cert que en els processos de construcció d'algunes de les obres hem tingut doncs, desviaments importants. Desviaments que en molts casos han vingut com a conseqüència d'aportacions o d'increments d'actuacions que no estaven inicialment previstes. El camp de futbol jo crec que és un exemple del per què sortíem amb un determinat pressupost i al final la cosa va acabar desviant-se molt més, i és que perquè l'àmbit de l'obra, el conjunt de l'obra que es va practicar i es va realitzar va ser superior a la que inicialment estava prevista. Malgrat tot, és possible que en alguns casos les obres costin més per imponderables, és a dir, perquè el preu del ciment o el preu de la rajola o del totxo potser es pugui haver disparat, vés a saber per què. Hem intentat gestionar de la manera més acurada possible, lògicament, i en alguns casos no podem amagar que la gestió ens ha portat a que les coses valguin més. Un altre exemple doncs, pot ser el desviament que hem tingut en la construcció del túnel de Garraf. Aquesta jo ja l'he assabentat i estem en negociació amb l'empresa. Home, es desvia perquè primer hem de canviar el sistema constructiu, perquè Renfe no es deixa passar. Segona, perquè aquest sistema constructiu, si es vol tenir el túnel, és més car. I tercera, perquè la precaució, és a dir, el termini que ens deixa Renfe per posar el calaix del túnel a sota de les vies del ferrocarril, suposa que només els empleats d'ADIF siguin els que puguin autoritzar aquesta operació i els hem de contractar i pagar. Per tant, al final no és només l'administració la que té la culpa, sinó com que depèn d'altres factors, en aquest cas una altra administració, doncs qui paga els plats trencats hem hagut de ser nosaltres. A partir d'aquí, evidentment, això provoca que l'Ajuntament, la seva capacitat d'inversora, hagi arribat al límit. Per tant, el Fons d'Inversió Local ha coadjuvat aquesta menor inversió per part de l'Ajuntament de Sitges i diguem-ne que en aquest cas, en el període de l'any o en l'any 2009, no s'haurà produït una inversió tan important com s'hauria produït si depenguessin només de la, del pressupost municipal.
Us ho preguntàvem perquè ho porten veu alhora regidor. Hem d'entendre que també he fet una llista d'aquelles coses que sí que veritablement eren prioritàries, o d'aquelles coses que no ho podien no ser tant, o que el temps ha demostrat que potser en el seu dia el seu plantejament doncs era més qüestionable. No sé si no, en algun moment us podeu, si el Sitges Referents podia ser un equipament que s'hagués pogut esperar, o que si la remodelació de l'espai de l'Audi hagués pogut esperar, o si algunes d'aquestes qüestions haguessin pogut esperar o no.
Sí, certament, a veure, jo no vull ser més llest que els analistes econòmics que hi ha arreu del país i arreu d'Europa i arreu del món. Evidentment, la crisi econòmica i financera que ens ha caigut al damunt des de finals d'estiu de l'any passat, jo crec que no era previsible o prevista per ningú, gairebé per ningú, no? En segon lloc, evidentment, quan comencem a fer les coses, clar, estem parlant de 3-4 anys enrere, no teníem aquesta visió de que les coses poguessin anar tan malament en aquests moments. Per tant, la previsió sempre era optimisme, és a dir, en els pitjor dels casos, home, no guanyarem molt, però no hi perdrem gaire. En aquest cas...
Sí que teníeu la sensació, això és cert, en diferents converses que vam tenir, que es feien moltes coses alhora.
Sí, sí,
correcte. Que sembla que éreu vos...
No, clar, la compra de l'Audi era 3/4 del mateix, és a dir, si et marxava, si et ho posava a la venda, podien haver-nos col·locat qualsevol tipus d'infraestructura allà i l'Ajuntament va creure oportú, doncs, que havia d'anar a la compra. Al final l'operació va sortir bé perquè vam poder donar major aprofitament a la finca del costat i amb el major aprofitament van aconseguir un preu, doncs, per poder pagar allò. Sitges Referents sí que és una altra aposta arriscada en el qual l'Ajuntament fa de soci amb una empresa privada i pensem, si ho expliquem a qualsevol, que tenir un lloc d'oficines a Sitges que no existeix no ha de ser un mal negoci. Primer, perquè no n'hi ha massa competència i segona, perquè estem en un indret ben comunicat al costat d'una via d'alta capacitat, al costat d'un aeroport, d'un port i d'una ciutat i d'una àrea metropolitana de més de 4 milions. Ja,
aquesta s'ha demostrat, però, ser la més fallida de totes?
Sí, segurament, per la conjuntura econòmica que ens trobem. Clar, resulta que tenim oficines com a bolets a diferents polígons d'aquí fins a Barcelona. Per tant, hem entrat en competència, no només en aquest sector d'oficines, sinó, a més, hem entrat amb una crisi immobiliària del sector en el qual costa molt de vendre aquest tipus d'equipament. Bueno, al final ja veurem què fem. A lo millor el que cal o el que és més recomanable és traslladar l'Ajuntament cap allà i despendre's d'altres tipus d'immobles com a conseqüència de la reorganització que es faci. Bueno, estudiarem amb l'empresa, perquè clar, som socis d'una altra empresa que també està patint el seu, quina és la gestió que hem de fer. I tercera, tot això ve coadjuvant, lògicament, quan hi ha menor activitat econòmica, les finances públiques se'n ressenteixen, és a dir, se'n ressenteixen la Generalitat de Catalunya, que està lluitant per un finançament que no depengui d'impostos indirectes, és a dir, ni plusvàlues ni transmissions patrimonials, en les quals si no hi ha l'activitat necessària no tens ingressos, de la mateixa manera que li passa a l'Ajuntament de Sitges en molts casos amb les plusvàlues o els ingressos en concepte de llicències d'obra.
Éreu un fervent defensor en el seu dia de l'operació d'Aiguadols, que al final endavant.
Sí.
Sort que no ha tirat endavant? O estaríem amb un projecte mig fer ara?
Home, si hagués tirat endavant amb 17 milions d'euros, tindríem 17 milions d'euros per descomptat. Per tant, el problema seria de l'empresa que s'hagués quedat aquell solar, no? Però tampoc és això, no? Evidentment, ara no estem en les millors condicions per malvendre, si es pot dir així, si és que algú s'oferís a comprar un terreny que pensem estar en una ubicació extraordinària, no? I amb unes possibilitats extraordinàries. Jo crec que som de l'opinió, no només jo, per descomptat, de que bueno, els processos de crisi econòmica comencen, continuen i s'acaben i després remuntarà. Evidentment remuntarà en unes altres condicions, això sí que ho diu tothom. Diguem-ne, el model productiu, el model econòmic que hem viscut en els darrers 15 o 20 anys segurament ha de començar a reorientar-se i aquí el que hem de ser capaços tots plegats és de posar les bases perquè aquesta reorientació doncs ens faci més forts, no? I ens faci capdavanters per intentar treure inversió.
A partir d'aquesta conjuntura actual, l'Ajuntament es troba en una situació econòmica que la regidora de l'àmbit defineix com a molt delicada i altres defineixen com a absolutament crítica. Heu d'estar, òbviament, suposo que per una qüestió ja d'entrada, en la part de la molt delicada. Com s'arregla això? Explicat d'una forma fàcil i entenedora.
A veure, perquè jo expliqui, si no ha explicat la regidora que té tots els números, no seré segurament jo el que ho expliqui millor, però sí que intentaré traslladar el següent, és a dir, nosaltres com a conseqüència de les dificultats pressupostàries i econòmiques que té l'Ajuntament, lògicament hem de, en primer lloc, reorientar la política de despesa que tenim. Això és fonamental, és a dir, quan vostè no pot gastar el que venia gastant fins al moment, s'ha d'apretar el cinturó. Per tant, aquesta és la primera mesura que nosaltres hem de fer. Per tant, anar a tirar endavant aquelles coses que siguin absolutament necessàries, deixant de banda aquelles altres, si em permet l'expressió, més secundàries, o algú diria que folklòriques, però no vull barrejar aquí el folklore, perquè el folklore és important en temps de crisi.
Ha canviat la vostra precisió del que és absolutament necessari?
No. Jo crec que qualsevol que faci servir el sentit comú se n'adonarà que els principis d'una administració local és atendre els seus ciutadans, i atendre els ciutadans vol dir l'espai públic, vol dir la seguretat, vol dir tenir cura de les dependències municipals, del servei que se li dona al ciutadà, ja sigui a través de mantenir les escoles en bones condicions, de donar els serveis a la gent gran que li pertoquin a l'Ajuntament, i sempre anem una mica més enllà, de donar el servei que pertoca dintre de l'administració local a l'administrat, quan s'adreça a urbanisme, o quan s'adreça a cultura, quan s'adreça a educació, a qualsevol dels indrets o de les dependències que l'Ajuntament tingui responsabilitats directes.
Us ho deia perquè, apel·lant a vegades, saben vostès també que Carmen Paco en aquesta taula també ha deixat anar el seu esperit crític, sou dels que defenseu l'exposició de Luther King o la de Vicente Alessandri, o sou dels que pensa que sí o no?
Mireu, sempre normalment cometem l'errada de criticar allò que desconeixem o que coneixem poc. I jo m'he trobat aquest cap de setmana passat o la setmana passada amb un exemple amb el tema del tanatori, que si vol després comentem. Sí. Per tant, quan s'explica per què fem l'exposició i els beneficis que de manera indirecta pot reportar aquesta exposició, la gent diu, ah, bueno, si és així, doncs no està malament. Per tant, sempre morim perquè no, en molts casos, perquè no acabem d'explicar bé les coses. I aquí l'administració sí que té una part de culpa i de responsabilitat, perquè si s'expliquessin millor les coses, segurament aquestes confusions no existirien.
No és tant el que decideixo com ho explico?
Jo crec que sí, perquè sí? Al final de l'exposició del Martin Luther King, que és una exposició itinerant, que anirà a moltes ciutats dels Estats Units, que vindrà cap aquí, que anirà a diverses ciutats de l'estat espanyol, l'Ajuntament que acabarà posant 10, 15 mil, 18 mil euros, home, per una exposició que ha tingut el renom i que a més després segurament podem recuperar bona part d'aquesta inversió feta amb la recuperació de les obres d'art, penso que està més que justificada.
D'acord, tanquem parèntesi, l'argument anava primer per la reducció de la despesa, en aquesta circumstància, i per l'altra.
I la segona, lògicament, hem de saber ingressar millor, és a dir, tot allò que nosaltres tenim possibilitat de girar com a ingrés municipal, és a dir, impostos que paga la gent, hem de ser més eficients.
Vol dir recaptar més.
Sí, recaptar més no vol dir pujar impostos, sinó
recaptar millor.
És a dir, hi ha una bateria de possibilitats que l'Ajuntament fa molt de temps que té, que em consta des de serveis econòmics que estem, diguem-ne, posant fil a l'agulla, filant més prim, perquè no se'ns escapin recursos. Al final, el que es tracta és gastar menys, però ingressar el que toca, no deixar d'ingressar coses. Tercera, anar més a la via de la subvenció d'altres administracions que econòmicament no estan tan tocades. És a dir, el govern de l'Estat, 5-8 mil milions d'euros d'inversió per refer espais urbans. Doncs molt bé, hem d'anar-hi a totes i no hem deixat perdre una sola un sol euro, i això s'ha aconseguit amb aquest fons estatal de 4,2 milions d'euros. Això és el que s'ha de fer. Quarta, intentar sobretot donar-li valor a les coses que ja tenim i posar en valor les coses que ja tenim. Jo crec que la gent de fora ha de coadjuvar una mica més al manteniment de les despeses que té aquest poble.
De quina manera?
Doncs jo crec que el tema de les zones blaves, per exemple, l'aparcament públic, jo crec que s'ha de fer una bona política de gestió d'aparcaments públics en zona blava, no per gravar els d'aquí, que tenim mitjans i hi ha maneres perquè això no representi un cost pel resident, però sí per la gent de fora. És a dir, el tema del col·lapse del vehicle el patim tots, i sobretot la despesa que ocasiona el visitant a Sitges és molt important. És a dir, som 30.000, paguem 30.000, però hem de donar servei a 50, 60, 70.
En algun moment heu pensat, home, si aquells que s'esterrissaven a la gespa haguessin pagat els 750 euros que marca el rètol?
Mireu, pagar alguns els 750 euros, evidentment, és una qüestió d'intentar donar una lliçó, però no és una qüestió que a mi m'afalagui d'intentar recaptar diners com a conseqüència d'aquestes sancions. Penso que el més llestimós d'aquesta història és tenir que posar una sanció d'aquesta naturalesa perquè la gent respecti el que és de tots, no? I no anem per aquí. Jo crec que la gent ha de conscienciar-se, independentment de que n'hi hagi multes o no, de que l'espai públic és, insisteixo, un espai de tots, que si a més vas a visitar un poble, doncs necessites o demanaria el respecte per allò que estan pagant els residents, els seus habitants, i sobretot a la gent de Sitges li demano col·laboració.
Però està més que us escolti i es dirà, home, no són tant els de Sitges els que estan sobre la gespa, no, hi ha un rètol en què s'assenyalen que poden ser multats amb 750 euros.
I és multa.
I un cap de setmana en trauríeu aquí una picossada.
I el regidor de la via pública, el regidor de seguretat, em consta que ho fa. No? Segurament no se li dona la transcendència o el ressò que seria necessari. Tampoc penso que estigui pensat per això. Intentem, sobretot, i ja sap vostè que en els últims anys hem aixecat molt a la ciutadania amb el tema del civisme, que la gent sigui educada, que la gent miri pels demés, que la gent conservi l'espai públic, el tracti amb cura, i això és el que cal fer.
Tres temes també a partir del que dèieu. Contempleu la venda de patrimoni, també com sempre, encara...
Sempre. Això no ho descartarem mai. És a dir, si la venda de patrimoni ha de servir, primer, per ajudar-nos a les finances públiques, i segona, per desenvolupar altres tipus de polítiques, no sé, adreçades a l'habitatge, a la joventut, doncs evidentment que ho farem.
Segona qüestió, a partir del que comentàveu de les zones blaves, heu tocat un tema també especialment sensible. Enteneu d'alguna forma que s'ha de trobar la manera de, no ho sé, qui vingui a Sitges i vulgui aparcar, ha de pagar.
Sí. Jo sóc partidari. Per què? Perquè ens hi trobem, a veure, no és una novetat, ens hi trobem a qualsevol lloc. Jo passo la frontera d'Andorra i ja tinc una zona blava. Per tant, aquí, com que no tenim frontera, el que hem de fer és que la gent es recol·loqui millor. I a més és normal, perquè estem en un procés d'intentar alliberar les zones més emblemàtiques de la vida de la presència de vehicles.
Però esclar, uns altres us diran, bé, però hi ha d'haver una certa alternativa de zones d'aparcament.
Sí, evidentment. Aquelles que, entenc jo, puguin estar més properes a zones d'alta afluència de gent són les que han de ser gravades des del punt de vista de fer pagar quelcom per aparcar el vehicle.
Què voldríeu al carrer Santiago Rossinyol, per exemple? Ostres, una zona blava?
Pues mireu, jo sóc partidari, i això que no hi visc al carrer, que pugui conviure la zona blava amb el carrer alliberat de cotxes. És a dir, jo crec que pot haver-hi una franja horària de primera hora del matí fins a primera hora de la tarda que pugui ser ocupada per vehicles, per la gent que ja tingui que anar a fer gestions, per la gent que tingui que anar, en el cas de càrrega i descàrrega, que pugui fer càrrega i descàrrega, i a partir de les 7 o 8 del vespre que quedi alliberada de cotxes, si és l'interès dels veïns, perquè, diguem, el carrer tindria un caire més bienalitzat, no? Més pacificat. Jo crec que seria el que tocaria. Per què? Perquè hem viscut al carrer Santiago Rossinyol ple de cotxes sempre. Per tant, no podem dir és que mai hi ha hagut cotxes, no, al contrari, sempre hi ha hagut cotxes. Per tant, busquem una fórmula intermitja, no? Sé que hi ha opinions diverses. El sector del comerç d'allà necessita, evidentment, que puguin aparcar cotxes de tant en quant. Com dic, per la gent que vulgui anar a prendre un cafè, un tallat, o per la gent que tingui que subministrar els productes, i puc entendre que la gent vulgui tranquil·litat, no? Que la gent vulgui que no hi hagi el xivarri d'anar amunt i avall amb el cotxe.
Obertament es pot dir que falten places d'aparcament?
Mireu, aquesta és una qüestió que tothom té interioritzada com que és així, però no, al contrari. Places d'aparcament en tenim més que fa 4 o 5 anys. I vostè em mira amb una cara certament sorpresa.
Sí.
Però l'explicació és molt senzilla. És a dir, nosaltres hem obert sectors d'urbanització que no existien i, per tant, hem incorporat noves calçades, nous espais en els quals abans no s'hi podia aparcar. Per tant, numèricament parlant, tenim més places d'aparcament ara que abans. Ara, no és menys cert que determinats trams molt concrets de la vila de Sitges sí que és cert que no s'ha suprimit l'aparcament. Estem parlant de la franja de la platja Sant Sebastià. Dels 24 o 25 cotxes que aparcaven juntament amb la càrrega i descàrrega, ara no existeix. Però, per exemple, tenim 33 places d'aparcament a l'antic escorxador que ara es podran posar a disposició de la gent. La zona de la Plana Est, 1.150 vehicles hi poden aparcar. Això abans no existia, eren camps erms. Per tant, ara hi ha una possibilitat d'aparcament a banda del pàrquing que hi ha, diguem-ne, al costat de l'escola de música. Per tant, hi ha més places d'aparcament. Ara, que són més a prop de la platja? No, són més llunyanes. Però escolteu, quan jo vaig alguna vegada, acompanyo la meva dona a comprar a Barcelona, anem al Passeig de Gràcia i ens passem 4 hores caminant amunt i avall. I no ens sembla que això sigui gravós. Per tant, deixar el cotxe a 5, 8 o 10 minuts del front marítim, penso que és una cosa que es pot acostumar.
No compartiu, per tant, aquells que creuen que en una població turística les coses s'han de posar una miqueta més fàcils?
Però si està fàcil ara.
No, us pregunto.
No, està fàcil. És a dir, segona qüestió, a banda de l'aparcament, diguem-ne, al carrer, a peu de carrer, tenim l'aparcament d'Avinguda Sofia que no teníem abans. Sí que hi havia cotxes al damunt, però hem multiplicat per 5 o per 6 la capacitat, perquè tenim 425 places d'aparcament a sota l'Avinguda Sofia. Tenim el pàrquing de la plaça d'Espanya, que està infrautilitzat. Tenim l'aparcament que hi ha una mica abans en el solar 8 que hi ha al costat de l'hotel Suburb.
Ens aturem un moment aquí. Tant Avinguda Sofia com Plaça d'Espanya infrautilitzats per una qüestió de preu?
No, per una qüestió de que a l'estiu sí que hi ha molta afluència de gent i la resta de l'any hi ha molt poca, per tant no tenen, diguem-ne, la capacitat o el ratio de capacitat que seria desitjable. Aleshores ens diuen, doncs facin un altre aparcament a no sé on, però si resulta que només ocupem aquests aparcaments 3 mesos a l'estiu. Què passa? Doncs que evidentment a l'hora de buscar un concessionari que vulgui invertir la construcció d'un aparcament, primer de tot hem de veure molt bé si pot vendre un nombre elevat de places d'aparcament, perquè si les comptes no li surten, i segona, sap que la temporada d'hivern patirà.
És a dir, a Sitges no es podria dir així d'una forma oberta i categòrica que falten places d'aparcament?
Jo no ho diria mai.
No, no.
El que passa és que tenim un problema puntual, certament, de molta afluència de gent. És a dir, si a Sitges s'hi posen 60 o 70 mil persones i cadascuna d'aquestes persones ve amb un vehicle, és cert que no tenim espai per col·locar tants cotxes. I sobretot per col·locar-los segurament a la franja litoral, que és on tothom vol anar a parar. Això és cert. Per tant, la gent ha d'entendre que ha de buscar cotxes més enfora. És a dir, ara, per exemple, al Poble Sec, més de 100 places d'aparcament hem posat noves a la zona de la comissaria de la policia local. Més de 100. Per tant, insisteixo, hi ha més places d'aparcament que abans. Ara, que estan més allunyades del casc antic, certament, home, perquè el casc antic on vol que hi posem els cotxes? Vol que deixem aparcar el carrer Jesús? No, home, això no. Sí que no. Doncs ja està, doncs hem de posar-los més lluny.
Què es pot dir als veïns del carrer Joan Maragall a partir de la intenció que pugui haver de regular el trànsit a la zona de la platja Sant Sebastià?
Al final les coses són com són i no perquè un digui moltes vegades que passen 4.000 cotxes i passaran, perquè no és cert. Per tant,
algú us deu haver comptat o no?
Crec que estan comptats.
És que...
crec que estan comptats, però no em vull equivocar. I el compte em penso que va sortir en moments de màxima afluència d'entre 1.200 i 1.300 vehicles.
O sigui, aquella persona que va comptar 4.000 o que diu que va comptar 4.000,
que em presenti les dades i la fiabilitat de les dades.
D'acord. Les que té el regidor assenyalen
que nosaltres tenim és que hem fet ja diversos plans de vianalització i de mobilitat en el qual hem posat conteig de persones i de vehicles per saber com havien de distribuir la direcció dels carrers.
I aquestes xifres que tenen vostès assenyalen que en el pitjor dels casos, per dir-ho així.
I si vostè va a data d'avui, a dia d'avui, veurà que això que li diu el regidor no és pas mentida. Pot haver-hi una mica més d'afluència com a conseqüència de les
coses. Però és a dir, en el pitjor dels casos, 1.200 vehicles al dia.
Exacte. Segona, és un carrer, oi? Per tant, pel carrer hi passen cotxes. Tercera, aquell és un sector en el qual hi vas expressament o, si no, difícilment faràs tota la trama urbana de Sitges venint des de la sortida d'autopista o venint des de Vilanova per acostar-te a la platja Sant Sebastià. Tercera, evidentment l'itinerari pot ser un altre, és a dir, pot ser des d'Aiguadols cap aquí, no necessàriament hem de baixar pel torrent Rafael Llopart. Quarta, hem d'intentar explicar molt bé que a la zona de la platja Sant Sebastià només hi anirà aquell que tingui un cert interès i que, a més, com que no hi ha possibilitat d'aparcament, segurament l'itinerari hauria de ser un altre. És a dir, miri, no sé si està bé dir-ho, però ho vull dir, no? Pel meu carrer baixen tots els cotxes que venen d'aquí mar i del sector de Pinsbens. I a mi no se m'acut mai dir que col·loquen una pilona dalt damunt del carrer perquè no hi baixin. Penso que, evidentment, amb les molèsties que calgui reconduir sobre el pas de vehicles, si s'ha de minorar velocitat, si s'ha de posar més seguretat o més indicacions vertical o horitzontal, si s'han d'incrementar els passos de peatons, que no dic que no, la gent ha d'entendre que en una zona urbana i de trànsit de vehicles ha de suportar un cert trànsit de cotxes. És a dir, què els dic jo a la gent del carrer Sant Honorat, que cada dia estan suportant el trànsit dels vehicles de la gent que els porta a l'escola Barratxina? Què dic jo a la gent d'Artur Carbonell que tenen l'escola Pia allà i que sap vostè positivament, igual que jo, que tenim un munt de cotxes cada dia amunt i avall de les persones que deixen a la seva canalla davant dels escolapis? Què li dic jo a la gent de la carretera de les Costes? Home, jo crec que està molt bé que algú vulgui protestar, però que es protesti amb fonaments, que es protesti amb raons. No em crec que els pisos valguin menys diners perquè passi una mica més de trànsit. Al contrari, darrere de la primera façana de mar renovada com és la platja Sant Sebastià, jo crec que valdran més. Segona, hem de suportar un nivell de trànsit perquè a més la gent demana places d'aparcament i poder entrar en cotxe. Per tant, o sigui, volem que el cotxe arribi a la porta de casa i que pugui aparcar davant de la porta de casa, però no volem que passin pel carrer. Doncs això és impossible. Tercera, no hi ha la quantitat de vehicles que es diu que passen. I quarta, quan acabem el procés de renovació d'aquesta zona, veurem quants cotxes van i quants cotxes no hi van. vull acabar dient que els vehicles que siguin necessaris passar per davant de la Platja de Sant Sebastià perquè hi hagi aparcament, els que puguin anar a la zona hotelera, els que puguin o vulguin anar a l'Ajuntament, continuaran tenint via lliure.
Una qüestió col·lateral amb això, ho tenen més complicat hores d'ara els veïns del carrer Barcelona, per la circumstància que es viu?
Sí. Correcte. Sí. Què els dic jo als veïns del carrer Barcelona? Estan suportant trànsit constant, diari, amb un semàfor. Pues, home, jo demanaria una mica de solidaritat en relació a aquestes obres de vianalització. Si és clar, quan algú s'hi explica que en el sector d'aquest carrer, de Platja Sant Sebastià, de Joan Maragall, de Pompeu Fabra, ens hi gastarem, Sant Sebastià, Valmins, més de 10 milions d'euros d'inversió en renovació de l'asfalt, del paviment, dels fanals, pues em sap greu, no? Em sap greu.
Amb 3:15, hi ha una forma fàcil d'explicar aquesta qüestió de les 30 places d'aparcament del mercat?
Sí.
I de qui són, de qui deixen de ser, penso, i què ha passat arran de l'obra, etc.
A veure, penso que és fàcil. És a dir, la gestió que es va fer de les places d'aparcament del mercat, mercat municipal,
sí, 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 de la reforma del mercat.
Hi ha un problema entre una part de la propietat que són nosaltres i una part de la propietat que és el senyor que explota l'aparcament. A partir d'aquí, com que no ens posem d'acord, estem pleit cap amunt, pleit cap avall.
Perquè aquestes places són sobrevingudes, és a dir, han vingut de més a més arran de la reforma.
Aleshores, l'Ajuntament entén que com a la part més important de la reforma l'han tomat ell, aquestes places li corresponen a ell. Per tant, nosaltres...
Totes? Una part?
Jo crec que totes, perquè no hem minorat en una sola plaça les que tenia el senyor de l'aparcament. Per tant... em sembla que no hauria de prosperar la seva petició de reclamar-nos una part com a conseqüència de l'escreix de places que surten ara. És a dir, el canvi de les rampes ha motivat que tinguem més espai al mercat.
Tot i que se suposa que el propietari del pàrquing haurà de pagar també un tant de la reforma.
Evident, perquè es veu millorat també la seva expectativa. No? Aleshores, bueno, al final les coses són com són i no com li agradarien. En aquest cas el regidor que porta aquest tema, el Marquero, però jo crec que al final ho acabarem resolent.
Perquè el mercat queden serrells pendents encara?
Sí,
qui
sí.
Qui paga la carbonatació, sí, qui paga aquestes sí, coses, tot encara, això encara...
Encara hi ha coses que estan pendents, la carbonatació, el tema de l'adjudicació de les places de l'aparcament, a veure si ens pertoca a nosaltres, si no ens pertoca... Bueno, jo crec que...
Per tant, els números no es poden fer encara en la seva totalitat.
Jo no tinc la informació i segurament qui li pertoca donar-la és el regidor que ha portat aquest tema i, evidentment, el dia que ho tinguem tancat, vull ser solidari amb ell, que com no pot ser d'una altra manera, doncs, evidentment, farem l'explicació que toqui.
Tanatori. Que es va presentar als mitjans de comunicació la setmana passada i veu fer...
Bueno, això és parcialment cert, és a dir, els mitjans de comunicació de la setmana passada van estar convocats per aclarir dubtes, malentesos, i jo vaig intentar dir, espero que al darrere d'aquí només hi hagi un malentès i una manca d'informació per part d'algú que ha anat foragitant a determinats col·lectius del barri de Quim Mar i fins i tot del Poble Sec en relació a aquesta instal·lació.
En qualsevol cas, valdria el mateix argument que dèieu abans?
Sí.
Que des del punt de vista de l'Ajuntament no s'ha informat. Mireu, prou?
Jo crec que en aquest cas puc discrepar per la senzilla raó de que el tanatori és un projecte que fa 3 anys que s'aprova, que a més durant la campanya electoral vam anar ensenyant a tots els representants de veïns i qualsevol ciutadà que volgués veure la instal·lació com començava a fer-se, que a més ja ha sigut una reivindicació, jo crec local, de dir no podem tenir uns serveis funeraris a tots els respectes com els que teníem a la zona de l'hospital, petits, incòmodes en molts casos.
Fem encaix, però no us qüestionaven pas el fet del tanatori, dels fums del...
Correcte. No? I a partir d'aquí el tanatori, quan s'aprova, tant la construcció com després la seva gestió per part de l'empresa que va resultar adjudicatària de la mateixa, doncs evidentment incorporava un crematori, un fort crematori. Bueno, aquesta és una instal·lació que existeix a molts indrets, a molts llocs. Val a dir doncs, que això de col·locar un crematori en un tanatori és una cosa, jo diria que bona i important per Sitges. No? Primer, des del punt de vista econòmic, permeti'm dir-ho així, és bastant més econòmic que enterrar una persona en una sepultura, en un nitxo. Segona, perquè dona servei a la ciutadania, als ciutadans de Sitges, a banda dels que vulguin fer-ho servir de fora. I tercera, perquè millora la qualitat de l'espai en si mateix, no? És a dir, és un element més, un complement més amb una activitat com és un tanatori. Segona qüestió, a algú se li acut que nosaltres deixaríem posar un crematori, si no es pogués fer? Clar, a partir d'aquí el regidor s'ha d'anar a assabentar de què va això dels tanatoris i dels crematoris. Llei de Policia Mortuori, Generalitat de Catalunya de l'any 98. Ho he explicat també, hi ha 3 maneres de desfer-se d'un cadàver.
Perdoni, ah, sí. Ja ho vull dir, no?
Perdoni que sigui tan explícit.
A dins a mar, també.
o l'enterrem o el cremem o el llancem a mar obert. Per tant, la Generalitat ja preveu que aquestes instal·lacions existeixin. Tercera qüestió, és que està molt a prop de... Està en el lloc que toca, determinat pel planejament urbà, un cementiri pot incorporar el servei de tanatori i de crematori. Dos, està al polígon de Masalva. Tres, al costat d'on treballa el regidor en aquests moments i on hi ha uns veïns una mica més amunt, a 400 metres, que és Quim Mar. Per tant, el col·loquem allà perquè és on te toca, i segona, perquè l'informe de la Generalitat de Catalunya, perquè ja no és ni tan sols l'Ajuntament, sinó és la Generalitat de Catalunya qui dona les autoritzacions sobre aquest tipus d'instal·lacions, i vull que vostè em faci de testimoni, que és un informe integrat dels serveis territorials de Barcelona.
Home, no, no som notari, però fareu que pugui. És un informe que es veu, sí.
Diu, l'activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius ni significatius sobre la salut de les persones. És com tot, si funciona com ha de funcionar no ha de tenir cap mena de problema. Per tant, no hi ha una distància o perímetre de seguretat a veïns. A Cornellà està al costat d'una escola. Evidentment, si la cosa funcionés malament, com qualsevol altra cosa, com el gas de casa seva, oi que si la cuina funciona malament pot petar, però tothom vol tenir gas, doncs això passa igual. És a dir, nosaltres tindrem una empresa que certificarà de manera mensual com funciona, si funciona bé, malament, els períodes d'aturada, els períodes de renovació del forn, etc.
Aquest neguit dels veïns d'on ha vingut, doncs?
Pues no ho sé, perquè això era tan senzill com anar a preguntar a l'Ajuntament si hi havia algun problema amb el crematori. En lloc de dir que el crematori produirà fums, produirà gasos, que produirà càncer, que produirà no sé quantes coses. És a dir, és que per cremar una persona...
Ho sentit, que produiria càncer?
Sí, sí, ho he sentit. Sí, sí, càncer, sí. I radioactivitat també he sentit. Perquè si una persona ha sigut tractada amb quimioteràpia, això al final surt per la xemeneia. Clar, jo davant d'aquesta quantitat de mals entesos, doncs hem vist obligats a dir, escolta, les coses no són així. És a dir, si hi ha una persona que a l'hora d'incinerar-se té una pròtesi, un marcapassos, una dent de no sé què, el metge el que fa és treure-li tot, absolutament tot. Això va com un residu especial tractat d'una altra manera i només es crema el cos. La cremació d'aquest tipus dels cadàvers al final no té efectes, no? Primer hi ha una dessecació de la persona, del cos, i després es crema el que resta.
Us heu tornat un especialista, eh?
Malauradament, no? Malauradament, perquè no era la meva intenció.
Això és com a 2 metres bajo tierra.
Malauradament, no? Però és així, per tant s'hauria de donar un missatge contundent, un missatge clar, un missatge de tranquil·litat, un missatge de dir, escolteu, vetllarem perquè això funcioni, funcioni bé en tots els controls, però no aixequem alarmes innecessàries, sisplau.
Ens queden 9 minuts. En aquest context de conjuntura econòmica difícil, quin paper té ara l'àrea d'urbanisme en el finançament de la corporació?
Home, treballem intensament, primer, per desenvolupar urbanísticament el poble, que és la nostra funció i obligació. En aquest sentit, hem modificat ja 8 vegades puntualment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per ajustar-lo, diguem-ne, a les peticions que s'està fent per part del sector privat i sobretot vetllant per l'interès municipal.
La darrera, la d'aquest projecte de residència...
Correcte, sí, sí, a la zona de les botigues de Sitges. Zona... Estem molt il·lusionats perquè, clar, posar-se a les botigues de Sitges no és fàcil, donada la orografia i la topografia del terreny i sobretot perquè bueno, no és tan atractiu, permeti-m'ho dir així, com està al vell mig de Sitges, no? Però és un territori important perquè està a cavall, diguem-ne, de l'entrada al Garraf i la zona del Barcelonès. Jo crec que està situat estratègicament, no? Perquè està en un lloc molt proper a Barcelona i amb unes característiques que el fan diferent, no? Per tant, l'àrea d'urbanisme el que intenta és dinamitzar urbanísticament des de la gestió del sòl en primer lloc i després amb els projectes corresponents aquest poble, i això en definitiva representa ingressos.
Desenvolupant-se ara per, no sé si dir-ne, imperatiu legal, la zona de la Plana Oest? Un dels plans?
No,
o...
no, imperatiu no. Legal no, 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 en absolut. Imperatiu legal era la col·locació d'una àrea residencial estratègica.
D'acord.
Que l'Ajuntament s'hi va negar. I això ens ho recorden cada 2 per 3 a la Generalitat de Catalunya.
Dèiem imperatiu legal perquè hi ha un termini que s'havia de complir.
No, ara jo crec que
el
promotor el que ha fet és veure el que li representa la gestió del sòl i que surt més afavorit. I per tant ha decidit, no espero ara puc ser més competitiu a l'hora de tirar endavant determinats processos de gestió de sòl i d'urbanització, i crec que és el que s'està fent.
Qüestió que es tractava al darrer ple municipal a partir dels números i de la reflexió de la liquidació del pressupost. Creieu que l'Ajuntament pot exercir de promotor absolut?
Sí, hi ha alguns regidors, i l'alcalde fins i tot ho va confirmar, de que la societat municipal suposo que deu per aquí sí, la pregunta,
sí, sí.
Hauria
pot
de fer
assumir totes
de
les competències
també de les vivendes. Home, en molts casos es fa, és a dir, els propis ajuntaments fins i tot creen societats per fer aparcaments, societats per fer vivenda pública i fins i tot societats que es poden presentar a municipis veïns. No,
no heu fet una cara massa convençuda per això?
No, perquè jo parlo de les experiències viscudes, no? És a dir, nosaltres hem viscut com a promotors de vivenda dos processos en els quals les coses no han anat prou bé. Qual cosa no vol dir que si es fan bé les coses, valgui la redundància, no tinguin que patir problemes.
Tornem a encaixar, però heu viscut també un procés, aquest primer procés de la Caixa, en què també alguns dels estadants dels pisos...
Sí, sí, ho sé.
I el regidor, diguem-ne, en aquest sentit, ha estat responsable copartícep.
Sí, sí. Però posaré dos exemples, no? Primer, els pisos als Ametllers, que es van fer en els anys començament dels 90, bueno, la cosa no va sortir malament, però alguns problemes d'aleshores els estem resolent ara també. Segona, la promoció que es va fer als Molins, l'Ajuntament al final va tenir que pagar a la vora 250-280.000 euros en refer coses que s'havien fet malament i que havia sigut promotor a l'Ajuntament i havia contractat una empresa que va fer
suspensió, que va fer fallida, etcètera,
després buscant una altra, després els veïns que si el plat de dutxa, que si la rajola, que si... Per tant, gestionar nosaltres mateixos la construcció i després la venda de vivenda pública, al final acaba tenint molt mals de caps. Es va optar per un segon model, és a dir, diguem-ne, lliurem el sòl amb un bon preu i amb una societat que s'encarregui de la seva construcció i gestió. Home, per l'Ajuntament és més fàcil, no li haig d'amagar, perquè els problemes són...
Menys mal de cap.
Menys mal de cap són nosaltres. Podem actuar de mitjancers entre l'empresa que s'encarrega de la seva construcció, la comercialització i els problemes que pugui haver-hi entre els usuaris. Per tant, no entomem la responsabilitat total de la seva construcció i gestió. Ara, això no vol dir que no es pugui fer. És a dir, si al final resulta que sortim guanyant amb l'operació, doncs no vol dir que no es pugui fer, però jo...
Ho dic perquè d'alguna manera el regidor també en el seu dia va ser, doncs, qui va rebre les queixes dels veïns de dir, podeu parlar amb algú de la Caixa per veure si resolem algunes coses.
Sí, em vaig tenir que barallar força.
I van passar bastantes coses, almenys pel testimoni dels... Segurament per això, esclar, suposo que fent balança no se sap mai què és millor.
No és una decisió fàcil, és a dir, si anéssim només del punt de vista econòmic a obtenir rendibilitat per la construcció de vivendes, doncs possiblement sí que seria un negoci atractiu, però clar, com que les nostres vivendes tenen un preu marcat, doncs aquí el negoci és el justet, no?
Però hem creat a l'Ajuntament una societat municipal precisament, diguem-ne, per, hem de suposar, ajudar a tramitar aquestes qüestions. Creieu que seria viable o no?
Jo crec que podríem fer una cosa mixta, és a dir, agafem una promoció petita, encarreguem-nos de l'inici fins al final de la seva gestió, la seva construcció, la seva adjudicació, i veiem a veure com funciona. Si l'experiment surt bé amb una promoció petita, doncs ens podem atrevir segurament a que el model pugui ser més extès.
Una promoció petita vindria a ser...
No sé, 12, 18, 20 vivendes, una cosa així. A Plans d'Aigua Dolç tenim aquesta possibilitat. Jo, evidentment, no la descarto, perquè potser és una manera d'obtenir millors beneficis, millors ingressos, però que sapigueu també que amb el sòl públic nosaltres hem obtingut rendiments molt importants, no només com a conseqüència del procés de construcció i adjudicació de les vivendes, diguem-ne, per la aposta pública per tenir aquest tipus d'habitatges, ja siguin de lloguer o de preu concertat, sinó pels diners que hem rebut com a conseqüència de la venda del sòl. Clar, automàticament, si nosaltres som els que gestionem aquest sòl i l'aportem perquè la construcció de vivendes, diguem-ne, que aquest és un benefici que no obtens de manera directa.
D'acord, d'alguna manera creieu, però, és un parlar, que l'Ajuntament encara podia treure vivenda pública a millor preu si l'Ajuntament mateix fos qui gestionés tot el procés?
Jo crec que no dependrà o dependria només de que l'Ajuntament s'encarregués ell mateix. A veure, per poder col·locar vivenda pública has de tenir mercat, independentment que la vivenda la faci el particular o el privat o la faci l'administració pública.
Però hem de suposar que mercat encara en pot continuar existint, no?
Suposem,
Diguem-ne, a partir de la demanda evident, que s'havia, diguem-ne, demostrat.
Per tant,
molt
jo l'únic que dic és que per fer-ho nosaltres hauríem de tenir garantit primer el finançament. Clar, evidentment, els pisos s'han de construir i s'han de construir amb uns diners que has de demanar a algú que te'ls deixi, i segona, has de tenir clients perquè després te'ls comprin, i els clients han de tenir el finançament o la hipoteca corresponent de l'entitat financera. Per tant, jo crec que si som capaços de lligar molt bé que el finançament per a construcció existeix, que el nombre de persones que estan interessades existeix i que el finançament per part de l'entitat bancària per la compra d'aquestes vivendes existeix, aleshores sí que jo seria partidari de dir que l'Ajuntament entomés tot el procés. De no ser així, prefereixo que siguin uns altres qui s'arrisquin, no?, aquesta aventura de fer vivenda pública. Mm-hmm.
Tal com estan les coses, l'Ajuntament va dir que no a l'àrea residencial estratègica, sí, però al final la Generalitat sembla que també, donades les circumstàncies, se n'ha desdit bastant de bona part d'elles. No?
Molt. Jo crec que, a veure, la conjuntura ha posat a cadascú en el seu lloc. Nosaltres teníem arguments de sobre per justificar que Sitges no tocava una residencial estratègica quan estem a punt d'acabar 124 vendes de lloguer i 70 més de preu concertat. Per tant, col·locant al mercat més vivenda pública en aquests moments, pensàvem que no era el que tocava, perquè ja veurem com sortim i quina resposta tenim d'aquestes promocions. Segona, perquè en el conjunt de vivendes que hi ha previstes en el planejament urbà i encara han estat consensuades per tothom, ara no tocava, és a dir, no ens podíem fer això, és a dir, els sitgetans ja hem decidit el model de poble que vulguem, de moment, i ara no és qüestió de que algú ens vingui, ah, no, doncs mire, doncs ara ho canviem això i posem una residència estratègica.
Amb 30 segons, i ho deixarem per un altre dia, us està bé la línia de l'orbital tal per on passa ara?
Sí. A veure si la fan.
Sí. Directament,
sí,
sense
si
més de...
Soterrada, Armand... però a veure si la fan.
D'acord. Armand Paco, gràcies. Fins la propera.
Gràcies,
a tots vostès, demà hi tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.